Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Les 6 de la tarda, 7 minuts. Què deia el decàleg del soci ideal?
Què deia?
Can Negre del Barça. Ara en parlarem. I els hi recomano, en aquest cas, es llegeixin el llibre Barça Insòlid. Quin és l'origen real de la frase més que un club?
És un club de tota la vida.
Com entrenaven, en aquest cas, els jugadors fa un grapat d'anys? Quines tàctiques hi havia per colar-se al camp, per veure el partit sense pagar? Sabíeu que el Barça va tenir la primera dona directiva del món i que va tenir un jugador que va acabar sent mossèn, un que va ser alcalde o un futbolista torero?
Normal.
Tot normal. Tot això s'explica en aquest nou llibre del periodista Frederic Porta i el documentalista del Futbol Club Barcelona, el Manuel Tomàs. Després de l'èxit de Barça Inèdit, que ja vam presentar aquí al programa, ara torna, en aquest cas el Frederic Porta, amb Barça Insòlid. 800 històries de la història. Frederic Porta, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, abans que res, deixa'm preguntar-te per sensacions que tens per aquest Juve-Barça. Ara que ets l'especialista en història del Barça, no sé si amb el Manuel heu trobat alguna anècdota, alguna curiositat amb la Juve.
Sí? Hem trobat algunes i ara les comentarem. Pronòstic per avui?
Bueno,
ho diré amb onomatopeies molt culers. Ai. Segona, miau. Tercera, ja la veiem.
Ja...
Senyor Marcelí?
I tant.
Doncs per aquí. Això és el pronòstic per al partit d'avui.
T'ajustes bastant al col·lectiu
del Can Negre.
T'ajustes bastant al col·lectiu Can Negre.
Ara anem bé.
Escolta, si parlant de la Juve-Barça, Barça-Juve, i si hi ha un gol d'aquests mítics, és aquell que va fer l'Steve Archibald l'any 86, conegut com el gol de l'orella.
I tant.
Diumenge el Periódico de Catalunya, l'Steve Archibald va dir que l'havia... No, va dir que no l'havia marcat amb l'orella, que no. Però a TV3 aquesta setmana li han preguntat sobre el famós gol aquell que arriba a la pilota de l'altra banda del camp, i Archibald, no sé, ell mateix es contradiu amb el que els hi va dir els del Periódico de Catalunya.
Però jo crec que realment has tocat l'oreja. En un moment dado has tocat l'oreja aquí durant esa acció de gol... Pero a mí me da lo mismo, si fuera la oreja, la cabeza o el culo. Lo más importante es que ha entrado.
Per tant, ell mateix es contradiu amb les declaracions que va fer el Periódico. Gol amb l'orella. No sé si en la investigació que heu fet de coses del Barça hi ha alguna anècdota més relacionada amb el Barça i la Juve.
Sí. Per exemple, la Juve va ser el rival del Barça a les semifinals de la Copa Llatina, aquella fantàstica. Els dos gols de la Juve els va marcar Gianpiero Boniperti, que ara té 88 o 90 anys i és el president d'honor.
Jove.
És jove del seu quinta. Més jove deu ser.
Deu ser més jove que jo.
I tant. Doncs i aquell va ser el preludi abans de guanyar la final de la Copa Llatina a París, a Nice, que va ser l'última de les 5 copes. D'aquella rebuda extraordinària que va tenir la gent, que la premsa franquista va censurar dir que havia sortit un milió de persones al carrer, no fos cas, i que va posar les bases, el que anem descobrint o el que anem composant, de que el Madrid digués, ui, ja tornen a ser els catalans aixecant el cap a través del futbol, miau, hem d'inventar el Real Madrid. I a partir d'aquell moment, de la Copa de Llatina i de la sortida amb la Juventus, guanyant la 4-2 en aquell partit, va passar això. Després, com has dit, ja la del 86, que hi ha la doble anècdota, que, tornant a l'Archibald, hi ha una cosa molt curiosa, que en futbol, i a vegades a la vida, preferim la llegenda a la realitat. I com va quedar com el gol de l'orella, doncs ja està, tu, el gol de l'orella. I el partit d'anada va guanyar el Barça 1-0, i va ser aquell famós del Julio Alberto, que havia promès que si feia un gol...
Se tirava al fosso.
Se tirava al fosso. Sí, que havia el Barça, posar i tot això.
Sí.
I els companys, coneixent-lo, perquè era com era, es van acollonir parlant malament, i van, més que anar a celebrar el gol, van anar a aturar el Julio Alberto perquè no fos que es tirés de cap al fosar. I la Juve sempre ha estat vinculada com a gran equip italià al Barça. Per exemple, estudiant la vida de Kubala, la biografia de Kubala, l'Agnelli, el propietari de la Fiat, i un multimilionari, durant tota la vida de Kubala al Barça, li va dir, mira, Lassi, jo et deixo un taló en blanc. El dia que vulguis venir a la Juve, tu vens i poses la xifra que vulguis. Fixa't. I tu vindràs. I Kubala mai li va fer cas. Però el punyetero de l'Agnelli, el que volia, era fotre el Torino, el rival ciutadà. Mm. Perquè Kubala, com sabeu, va estar a punt de fitxar a Torino i no va arribar a embarcar-se en el vol que es va estrellar, aquell famós vol de la Basílica de Superga.
Sí, mm.
Hagués
sí,
pujat Kubala i s'hagués matat en aquell, com tot el gran Torino d'aquella època. Bueno, història.
És un pou de ciència.
Bueno, és que és el llibre, per això, Barça Insòlid, és aquest segon llibre fantàstic, on, per cert, per entrar en matèria amb el gat negre, hi ha el decàleg...
Del bon soci. Del culer.
Bueno, no sé, si és del bon soci o del...
De com havia de ser el soci, no?, en aquella època, als anys 20.
Això és dels anys 20, no?, aquest document.
Sí, sí. Me'n recordo que el Sergi Pàmies, que és un culer defectuós, segons pròpia definició, sí, va aprofitar aquest decàleg per fer un article magnífic, com tots els seus, i explica en els anys 20 una espècie de mitificació d'un soci perfecte, no? I, sí, i té punts, allò de... No, aviam, no crideu...
Deixem, llegim-lo?
Sí, anem al decàleg, que seria el decàleg del soci.
Vinga.
No sé si perfecte, però el que hauria exemplar, de fer el soci exemplar.
Exemplar.
El punt número 1. No exigeixis als jugadors un esforç superior al rendiment normal.
Què?
Sigues comprensiu.
Sí, home.
Ja no compleix,
com que vol dir que no exigeixi els jugadors els rendiments.
Rendeixen el que poden.
S'han d'esforçar, que per això els hi paguem.
I tant.
Dos, procura no tenir simpaties o antipaties en perjudici de determinats elements de l'equip. Fes justícia.
Sí, home.
No entenc.
És a dir, no critiquis certs jugadors.
Que no critiqui.
Això és el que
és. Així no et critiquem amb aquest pelacanyes que va sortir l'altre dia. Va, hombre, va. Aquest que li agrada al jefe.
Dragones.
Aquest.
Jefe, va. El tercer, estalvia la censura i no regateixis aplaudiments. Sigues generós.
Això ho fem.
Depèn. Si juguen bé... Si juguen bé...
Va, faré va.
El quart, el teu estímul és especialment necessari quan el joc decau. Una protesta en aquestes circumstàncies pot tenir una transcendència funesta. Sigues caut.
Cap nou silenci.
El cinquè, sigues circumspecte amb els altres clubs. Si un egoisme respectable no et permet animar-los, almenys sigues cortès.
Sí, home.
Pensa que és humà pagar amb la mateixa moneda i una conducta impulsiva predisposa en contra teu els que un dia et rebran com a foraster. Tingues cautela. El 7, evita les repulses, paraules difamatòries i campanyes que et facin renegar de la teva correcció. No et baralles amb els veïns i sobretot que mai no sigui per culpa teva.
Sí, hombre, els veïns, però si no estan mai quiets i mengen pipes.
Pensa i no oblidis, barcelonista, que els teus companys estaran orgullosos de la teva conducta digna i quan diguis que ets del Barcelona se t'obrin totes les portes.
Això sí.
Això estaria inspirat ja en Pujol.
En Pujol, que ho tindràs tot pagat.
Sí, exacte. Amb el,
això sí.
Amb el,
però és maco, és ideal. No? Sí, és un ideal de...
Però això que es distribuïa als socis o era un ideal? Que es de...
Era un ideal. Era una manera quasi sublimada de com t'has de comportar per ser soci del Barça i que es noti.
Ja, perquè ara tot això realment ja feia moltes coses que...
I que és impossible. Quan ja la passió pel mig i la passió que desperta el Barça és un impossible, no? Però el Manel Tomàs ho ha trobat entre altres coses i és entranyable, no? És recuperar perquè no caigui en l'oblit tantes coses de com era el club, no? I per què és com és ara, també, en certa manera.
No, no hi havia cap apartat de no marxar un quart d'hora abans que acabin els partits.
Que no això, fos cas que et perdis la remuntada.
Que això ara, cada cop s'estila més i després, com tu dius, passa el que passa. Recordo que ens vau venir a presentar el Barça inèdit el 23 de març, el dia abans que morís el Johan Cruyff, i ara que es parla tant de posar-li el nom al nou mini-estadi, i en aquest cas un carrer a Barcelona, en aquest Barça insòlid, aquest nou llibre, deixeu clar la poca presència blaugrana en el nomenclàtor català. Què passa
aquí? Home, és que, home, és just...
Perquè, per exemple, parleu del carrer Kubala, que a dia d'avui això
està en un llims,
encara. Es parla del carrer Cruyff i del no hi ha carrer Kubala.
No, encara no n'hi ha. I des del 2007 hi ha una dialèctica oberta entre l'Ajuntament, l'agrupació de veterans, etc. No hi ha manera de posar-li el nom a un carrer. O sigui...
El que hauria de fer és una batalla, justament. Perquè si ets militar, surts més als carrers. Això ho dic?
Està ben trobat. Sí, perquè, ja ho sabeu, abans Aristides Maiol es deia la Divisió Azul. I també quina avinguda de posar-li una que està al costat del Barça, Divisió Azul. Es deia abans d'Aristides Maiol. I Aristides Maiol, per exemple...
Doncs mira, jo no ho sabia, m'acabes de deixar amb...
M'havia dit amb la boca oberta.
Doncs,
bueno, Divisió Azul al costat de Can Barça.
Sí, sí. Hi ha poca, molt poca, molt poca presència de gent que ha significat molt socialment i que per l'autoestima general del Barça, dels barcelonistes i quasi del país, ha significat molt. Ho és Kubala, ho és Cruyff i ho és molts altres que haurien de tenir la seva presència, el seu recordatori.
Però el mateix club també, moltes ocasions, és una mica desagraït amb els seus mites, no?
Saps que...
Perquè els hi costa, per exemple, doncs, fer, no sé, un reconeixement... No sé, el mateix Kubala, no? Va costar molt tenir una escultura. Per exemple, aquest gest que finalment s'ha fet amb Johan Cruyff, no? També semblava que no... Vull dir, de posar-li nom al ministre. Vull dir, el Barça, a vegades...
Li costa.
Tinc la sensació que és desagraït amb el jugador, no sé per què.
Saps què
passa? El mateix camp, que es diu Camp Nou.
Mhm.
O sigui,
no té nom perquè són molt poc donats a posar noms. No? Aquest és el Camp Nou i l'altre és el Camp Vell de les Corts.
Ja
corre.
Sí.
Aviam, què passa? Per mi, el Barcelona, i per el Manel Tomàs també, hi estem d'acord, amb molts altres, el barcelonista és aquell que queda enclotat entre l'últim partit i el proper.
Exacte.
I si ha anat bé l'últim partit, estic de conya. Si ha anat malament, meh. I si no, miau com avui. Val? Home, precisament, una de les coses que generaria encara més orgull, més autoestima, és conèixer la singularitat d'aquesta història, que és única, que és fantàstica, i a més té una quantitat de lliçons brutals. I una... Parlàvem amb la Míriam abans d'entrar, hi ha una quantitat de gent que mereix, si hagués nascut als Estats Units, tindria una pel·li. Perquè són unes històries increïbles, no? Aquest de l'alcalde, l'altre, el mossèn, el Torena, que se'n va anar, que vam parlar l'inèdit d'ell, que se'n va anar en sec, aquí l'odiaven com a futbolista, era més dolent que el pebre, se'n va als Estats Units i aconsegueix ser un actor de fama. I fa 40 pel·lícules i es casa en una milionària de Pittsburgh, no? una història increïble. O Eric Walter, que era un defensa dels anys 20, que va jugar aquí... El Barça se'n va tornar al seu país i com a sergent de les SS va aparèixer a la frontera en una moto i diu, bueno, ja que hem ocupat França, anem a veure els amics de Barcelona. I es presenta aquí l'any 41-42 amb la moto, vestit de nazi, i aquest home, al tornar i al perdre la guerra, va ser el germen, l'embrió de l'ajuda dels veterans, que és fantàstica, a tots aquests exjugadors que han quedat desvalguts, perquè tenia tres fills i la seva vida va quedar després de aniquilada, no? O hi ha un altre, que també he parlat molt i m'encanta, que és Pedrós, que era un canari, que era del PUM, que era trotskista, i que va alliberar París amb la columna de Leclerc. Hòstia, hi havia jugat al Barça, tu. O hi ha un altre, a Morera, de Costa Rica, que té el seu cor enterrat sota el camp de la seva ciutat, a la Juela. Vull dir, hi ha tantes històries tan maques que la gent hauria de conèixer.
Home, també, en aquest Barça insòlid, potser podríeu afegir, si hi ha una nova edició o en un futur llibre, la llegenda de les botes de Neymar, que, per cert, a l'última hora, no sé si la sabeu...
A veure,
què ha passat?
Bueno, ha passat que, finalment, la sanció de Neymar és de 3 partits, per tant...
Ja està.
Es perd el... No 2, sinó 3. 3 partits de sanció a Neymar. Vull dir que també us donaria per el misteri de les... del Barça insòlid?
Sí, el que passa...
Els insòlids problemes que té Neymar cada partit amb les botes, no?
Sí, tant. Aviam, el que passa és que ara, com hi ha una allau d'informació a tots els nivells i a tants mitjans, es sap tot de tot. I al final tot s'acaba sabent.
Però confirmat i reconfirmat, o sigui, contrastat i reconfirmat, que els mateixos protagonistes després es deixen anar, no creus que han de passar uns anys? Que és quan les coses... Perquè ara tu dius, Ronaldinho se n'anava de festa... I ningú t'ho contradiu.
Però tothom ho sabia.
Ronaldinho empalmava la nit amb l'entrenament i es quedava a vegades a dormir al vestidor. I en aquell moment era com pecat mortal, i en canvi ara...
Ara es diu.
Vull dir que potser és la realitat del que passa amb les botes de Neymar, potser la sabrem d'aquí...
La sabrem d'aquí un temps.
No?
Jo crec que la sabrem d'aquí un temps. Al final la pressió és tanta, la pressió mediàtica, que al final tot acaba surant.
Però potser abans costava més de saber, i vols dir que ara s'escurcen els terminis.
Sí, abans hi havia més complicitats també, perquè era menys i menys pressió, entre tot Barcelona sabia que a Kubala li agradava més la festa que un tonto un llapis. I tothom tenia una anècdota, tots els avis... He dit un acudit, una comparació políticament incorrecta, que em perdonin, però és així, no? Aviam, la gent...
perquè els temps canvien.
Sí, els temps canvien. I tothom sabia que se n'anava de farra, però ningú ho deia. En Cesc Biosca, el gitano, apareixia muntat a cavall en un entrenament, mira, perquè li donava la gana a les Corts, pujat a cavall, i ningú ho publicava, i ara seria un escàndol que donaria allò salvaments esportius per tres dies, no tres dies, tres setmanes, no? Al final tot se sap. És evident. En una cosa com el Barça no pots mantenir secrets.
Home, amb Kubala sí que en el llibre hi ha moltes anècdotes d'ell sobre la seva etapa de jugador, que el club el va espiar, no?, en els certs moments, i fins i tot es va rebre una carta anònima on es parlava de les seves activitats nocturnes.
Sí, això va ser a Sabadell, em sembla, l'any 62. Hi ha
un anònim.
Un anònim, un soci que escriu al president i li diu, escolti'm, anem a veure, senyor president, he vist a Kubala i el ciber aquest, que és un altre bandarrot, a Sabadell, a les 2 del matí, acompanyats de 2 senyores i de 2 senyores que abans eren senyors. Vull dir, vostè ja m'entén, oi? En aquella època ho explica així, i em sembla que havien begut molt. I no aigua, precisament. Una cosa així, no? En un estil literari de l'època de ho dic però no ho dic, no? I Kubala havia tingut, i això he fet algun reportatge, detectius privats, i llegir els informes, perquè el centre de documentació el que té és que és públic. I tota la informació és fantàstica, no fa mal a ningú, no desvetlles cap secret, però és que ho guarden tot. I llegeixes els informes dels detectius del Kubala i et fots un fart de riure. Perquè el senyor K salió de casa a les 9 de la mañana con un bolso vestido, con una gabardina blanca, con un bolso tal, y entró en el coche de su compañero de equipo, Hanke, que era una alta bandarra, y tal y cual. Y entonces, al girar por la diagonal, lo perdimos de vista. Dius, mare, quina mala sort, i com va acabar aquella nit, no?
Bueno, però això no només és de l'època de Kubala, sinó també...
Coi, acabes de dir Ronaldinho, no?
No, però em refereixo que a l'època dels espies, hem viscut fa poc un episodi a Can Barça d'espionatge d'altres nivells, no? I fins i tot això d'espionar o fer seguiments a segons quins jugadors, això
ha sigut...
No és només de l'època de Kubala,
és bastant
comú.
Ho podríem portar... El que ens agrada la història de tot tipus, i el senyor Marcelí és dels meus, vull dir, és d'allò de tot està escrit.
Tot està fet, tot és vell.
Ja està, i si vols aprendre de tot el que hi ha enrere, sempre hi ha algú que ho ha fet abans que tu.
I tant.
Tenim 2 exemplars del Barça insòlit per regalar als oients que truquin i encertin, en aquest cas, 2 preguntes històriques que ha preparat la Míriam Díaz sobre el Barça. Recordem que el telèfon és el 902-477-100, 902-477-100, i la primera pregunta, Míriam, és...
És quan es va jugar el primer Juventus-Barça de la història?
Si han estat atents,
diria que
això seria com allò de... El Caballo Blanco de Santiago.
Però tenim aquí la data, la data exacta, o sigui...
Quan es va jugar el primer Juventus-Barça de la història? Parlàvem abans el Federic de la Copa Llatina, que abans, aquest matí, hem començat la redacció, hem començat a... Hem agafat els palmarès del Madrid i del Barça.
Sí.
I hi ha tot un seguit de copes que ha guanyat, sobretot el Barça, que a on les posaríem ara? Per exemple, la Copa Llatina, les 3 copes de Fires, aquestes famoses 5 copes...
Les recopes.
I a on les posaríem? Perquè el Madrid sí que són 11 copes d'Europa, però el Barça, on les recol·loques, aquestes copes?
Al seu lloc. Has de fer justícia històrica.
Vale, aleshores, les 6 copes del Madrid...
Ara, de Fires, sí.
Les has d'ajuntar amb les...
De Champions?
Les 5 copes de Champions?
No.
Oi que no?
No,
doncs aquest
categoria.
Era un debat que teníem. I
és una altra
les
categoria,
4 recopes i les 5 copes aquestes...
Ara.
A on les poses?
Això.
Saps què passa amb això?
A veure...
I
quan dic això vull dir, quina importància tenien en l'època que ara no tenen? Perquè tu dius una recopa i la recopa és...
Fa molta ràbia, això.
Bueno, però,
o sigui, hi ha aquella generació que es coneix com els HK-recopes. Coi, la recopa era un senyor títol
I
de
tant.
Campions de copa.
I tant.
Poca conya. O la Copa de Fires. Ai, la Copa de Fires. O la Copa de Fires era un títol continental oficial de copes de ciutats en fires.
Era la com Copa Llatina... Era com la Copa d'Europa. D'ara, o la Champions d'ara.
Sí.
Ah.
Aleshores, on hauríem de... Per exemple, les copes de fires... On les hauríem de posar? Ja sé que són copes de fires, però equivaldrien a una Copa d'Europa?
No. No, perquè com... Aviam, la diferència, Toni, i ho sento, però, no, però la diferència clar, és que la Copa d'Europa la jugaven en començament els campions de Lliga. I això sempre és categoria especial, per dir-ho així. Però, per exemple, la Copa Llatina...
La va crear el Madrid. Es va crear a Madrid el diari L'Equip.
Llarg d'explicar. Que és una altra de les llegendes...
Dic per què, a veure, hi havia un... jo pregunto, eh? Sí, sí. Hi havia, com diguéssim, la competició europea, o la internacional, era la Copa de Fires.
Sí, no? L'oficial sí.
I, en canvi, la Copa d'Europa, no.
Exacte. No, la Copa d'Europa...
Equivaldria la Copa de Fires a Copa d'Europa a nivell de títol? Ja sé que no és el mateix, però
sí.
Ho podríem entendre com que el Barça en aquells moments, quan guanyava la Copa de Fires, era com una Copa d'Europa, o no?
Sí, però la premsa, i ho reproduïm aquí, la premsa, i ha passat amb la Copa de Fires, amb la Copa de Llatina, amb la Recopa...
Per això t'ho dic.
Sempre és... Això és menor. No és menor. És un títol europeu. La Copa Llatina, en el seu moment, per exemple, la jugaven els campions de França, Itàlia, Espanya i Portugal.
Fixa't.
Poca conya, que eren les quatre nacions més potents en aquell moment, tret d'Anglaterra, naturalment. La Copa d'Europa, i tots ho sabem, què va passar amb la Copa d'Europa? És una iniciativa privada. I a través de Carlos Pardo, un cèlebre periodista esportiu, ja traspassat fa anys, el Barça va rebre la invitació per jugar a la Copa d'Europa. I el Barça va dir, no, per què? Nosaltres ja juguem la Copa de Ciudades en Ferias, que és una copa oficial d'administració europea de prestigi. Perquè hem d'anar a jugar una cosa privada. I Pardo va dir, bueno, doncs me'n vaig al Madrid i et dic. I al Madrid, Bernabéu i Saporta van dir, vine cap aquí, xato, porta això cap aquí. I la segona reunió de la Copa d'Europa fundacional ja es va fer a Madrid, todos los gastos pagados.
Amigo.
I després hi ha coses que és això. Aviam, el guanyador sempre escriu el seu relat a la vida, en política i en futbol. El Madrid ha escrit un relat molt clar i no el vol canviar. En canvi, aquí hi ha molta gent, i molt bona, que estem intentant trobar i explicar amb rigor i amb transparència què va passar i en quin context passaven les coses.
Clar, perquè és el que deies tu. Tu dius Copa de Fires, va.
No fotis.
Quatre recopes, va. No es dona la Copa Llatina, però el que ens explicaves era com en aquell moment era com guanyar el títol més prestigi.
Tu imagina't l'any 52 tirar 1 milió de persones al carrer. 1 milió de persones. I quan va arribar, i és fantàstica la història, quan va arribar de París, l'equip que va guanyar la final al Nice per 1-0, un gol de César, arriba aquí i en totes les parades, tots els pobles de Catalunya van haver de baixar. A l'hora de dinar, van dinar a la Font d'Europa de Granollers i no van poder acabar els postres, perquè la gent els va anar a treure a coll i bé, de feliços que era.
Fixa't.
Per què? Perquè el futbol era molt més que un esport, i el Barça molt més. Perquè era una manera de recuperar l'alegria popular, l'autoestima, l'orgull, perquè el teníem arrebessat, no podíem ni parlar la nostra llengua.
Per tant, la Copa Llatina equivaldria...
A una Copa d'Europa.
A una Copa d'Europa, això és el que volia. No vull dir que sigui el mateix, però vull dir que equivalia.
Sí,
però com que aquestes equivalències no s'han fet,
exacte,
només val la Copa d'Europa, la resta de títols del Barça dona la sensació, no?, de que són
menors. Per tant, les 5 o 6 primeres copes d'Europa del Real Madrid no haurien de comptar.
No, sí que són copes d'Europa...
Sí que haurien de comptar, però s'hauria d'explicar la raó. S'hauria d'explicar la veritat. Ara, el que l'expliqui, igual que prepari maletis i foti el camp del país. Vull dir, perquè s'haurà d'exiliar. Per exemple, just abans de jugar la primera...
Espera't, para la finta, perquè tinc un oient que s'està esperant pobra festona i vol el teu llibre. Manel, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, Manel, la pregunta de Míriam Díaz.
La pregunta, quan es va jugar el primer Juventus-Barça de la història?
De la història de competició, perdoneu.
És el mateix, no?
Ah, de competició, sí.
De competició, sí. Sí.
A la Copa de Fires del 70-71, pot ser?
No.
Gràcies, Manel.
Gràcies.
Adéu-siau, bona tarda. Us he donat estona perquè ho busqueu. Perquè
i tant.
Ara,
mira que
el dia...
Twitter ja ens ho diuen, però com que és per telèfon...
No, avui hem volgut donar peu als oients que ens escolten i que
telèfon.
Mai tenen accés a... Els que, en aquest cas, el telèfon també...
Si no tens la màquina, no és difícil.
No, però han donat pas avui als oients a través del telèfon. 902-477-100. Temps pel Jordi. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, Jordi, d'on truques?
No, m'he despistat, tampoc. No sabré la resposta.
Bueno, inventa tu.
Però... Bueno, vaig a dir-ho. La Copa de Fires del 68-69.
Fora.
No, és que a més ho hem dit.
No, és que jo trucava, sí, perquè sentint...
Ah, tu trucaves per una altra cosa.
No. Hi ha una anècdota del Kubala,
sí, calla,
que no sé si l'han recollida, no sé si se sap, que és un Barça-Betis al Camp Nou, que els jugadors del Betis, si empataven o guanyaven, els hi regalaven uns 600. I el partit estava 0-0 i l'àrbitre va fer un penalti que no era gaire clar, i els jugadors del Betis van anar a dir-li al Kubala que el fallés perquè no era penalti i tal, i el Kubala els va dir: si voleu els 600, jo els compro un a cada un jo, però jo tiro d'això i el marco, i el va marcar. No sé si la teniu recollida, aquesta anècdota, o...
No, aviam, és allò que diuen els italians: si no ne vero, ben trovato, no?
No, però sí, això hauria de ser... Perquè, clar, jo...
Bueno, tu, Jordi, tens els vales del...
Això hauria de ser pel 59 o el 60, 69. Jo vull mirar-ho per internet, aviam si ho trobo a la meroteca, però va ser així, perquè jo me'n recordo que, bueno, a casa, quan van venir el meu cunyat i el meu germà, que van anar al camp, ho van comentar el dilluns, tothom comentava, no? Diu, el Kubala, a l'hora de tirar el penal, els va dir: si voleu, els 600 ja els el regalaré jo, però jo fec el gol.
Hosti, bé,
suposo que tindria que buscar si d'aquelles èpoques, del 59-60, va haver-hi un Barça-Betis amb un penal i... Però bueno, jo ho recordo, eh?
Escolta, ho buscarem. Això no t'ho confirmo ara, però ho buscarem.
I també no sé si recolliu que a la guerra...
Bueno, Jordi, és que estem en un concurs, sí, saps?
A la guerra espanyola...
Gràcies, Jordi, ja ens ho expliques un altre dia.
Les oficines del Barça no
Jordi,
van comportar, ja.
Gràcies, sí que això sí que el Frederic diu que sí que ho recull. És que estem en un concurs, si no, estarem aquí fins les... Espera, començarà el Barça, estarem aquí amb el llibre. Vinga. Tens pel Rafa. Rafa, bona tarda.
A veure.
Hola, bona tarda.
A veure.
Aviam.
A veure, jo diria que va ser el 1952.
Sí, senyor!
Sí, senyor! Sí, senyor!
Doncs... Hem de donar les gràcies al Joan Poquí, eh? I al Mundo Deportivo.
Concretament el 26 de juny del 52, amb victòria blaurana per 2-4.
Doncs per 2-4 a les semifinals de la Copa de Llatina.
Molt bé. Sí. Doncs, Rafael, no pengis, que el llibre és per tu.
Molt bé.
Vinga, gràcies.
Adéu-siau,
bona tarda. Bueno, anem, Míriam, amb altres curiositats que explica, en aquest cas, el Frederic i el Manel en aquest llibre.
Sí, per exemple, les maneres que tenia la gent d'intentar entrar gratis al Camp Nou. Perquè n'expliqueu
algunes quantes,
eh?
O sigui, com la pilota sempre sortia fora, havien nens intentant recollir-la per entrar. Ei, que porto la pilota. Ah. I així s'entrava. Però les Corts era un cachandeo, parlant col·loquialment. Perquè les Corts tothom tenia un porter, un amic, un no sé què, i allà no és que fessin oli, és que els dibuixants de l'època el dibuixaven com sardines en llauna. Hi havia uns problemes de seguretat brutals. Va haver una llauna en aquell cèlebre derbi contra l'Espanyol, que va haver morts també silenciats per la premsa franquista, no? Deixa'm dir una anècdota certa de Kubala que m'ha vingut al cap quan aquest senyor...
Ens explica'm això dels 600, que ja ho buscaràs.
Els 600...
No
ho buscarem, però amb Grinyola, que tan aviat en els anys 59-60, els 600... I els 600 devia costar una picossada, o sigui que...
Hauríem de buscar quan va sortir els 600.
Ja... Aquí, 56-55.
Origen, quan surt al mercat els 600?
Hi ha una anècdota de Kubala en un partit...
Jo diria que va ser més tard, però no ho sé. Bueno, ara ho mirem. Bueno, digues.
No, que hi ha una anècdota de Kubala, que després la gent de la generació del senyor Marcelí ho repetia. Partit de Lliga Barça-Sevilla. I el Sevilla surt com una moto i es posa al minut 20-0-3. I el Kubala, amb tothom emprenyat, agafa Chinuchano, se'n va cap a buscar la porteria, a la pilota a la porteria, i es comença a remengar la samarreta.
Sí.
I tothom veu que Kubala s'arremanga la samarreta. Val? I envia un missatge de comunicació no verbal a tothom. Resultat final, 4-5-3, a favor del Barça. I molta gent, i això me'n recordo dels meus pares, diuen: ara m'arremango.
Sí.
Ara m'hi poso. I venia molta... Aquestes llegendes, aquest mite de Kubala, que era capaç de generar totes aquestes... Que tothom tenia la seva anècdota o les seves anècdotes sobre el personatge.
Això ara ho veus amb el Messi, però sense remengar-se la samarreta. I quan el veus, dius... Ara té ganes de guanyar.
Sí, però quan veus a Messi... Molt capcot...
Malament.
Quan comença...
I la força dels gestos, no? El gest aquest de Por los Valientes, no? De l'altre dia és fantàstic.
Sí, això va ser preciós.
És preciós.
Més gent que s'intentava colar, fent-se passar per treballadors d'aigües o tècnics de Telefònica.
Sí,
això com anava?
O aquell que portava la barra de gel i deia, és pel vestidor, eh? I portava una barra de gel així de gran i el tio entrava amb la barra de gel cap al vestidor fins que el van
clavar. Clar, perquè parleu d'una època que, clar, no hi havia ni neveres.
Sí, sí.
Que els avis, per exemple, anava a buscar la barra de gel.
Que home, hi ha una fàbrica que encara veus al Poblenou, encara veus l'entrada, que es deia La Sibèria, que és un nom molt apropiat per fabricar gel, no? Sí,
sí. També expliqueu la tàctica dels nens perduts. En què consisteix això? Bé, això... Manel Vic,
jo aquesta
no?
l'he viscut,
Sí, però aquesta també la vam comentar
aquí.
Sí,
aquesta és molt bona.
És molt bona. Quan no es podia parlar català en públic, per megafonia, es van inventar la directiva del Montal fer el speaker, el Manel Vic, de s'ha perdut un nen que es troba a la porta de tribuna, en català. Pam, i si cuela, cuela. I van veure el secret i els metges van dir, escolta, aquí farem màrqueting. Van, escolta, pots dir que busquen el doctor López o García? Doctor López, doctor López, i el doctor López, urgentment a tribuna. I així tothom feia màrqueting de franc, no? Fins que al final van dir, saps què? Ens passarem al partit dient, doctor López o doctor García...
Sí, es va acabar de cop...
Acabem aquí.
Es va acabar de cop la crida, en aquest cas, jo els nens sí que els recordo, que sempre deia, es perden nens.
Sí.
Cada partit es perdia un nen.
Sí, però és que també hi havia un truc. Era, he perdut el nen, i el nen allà amagat. I així, si venies del gol, entraves a tribuna, tu. Canvies el partit de tribuna,
subluts... Cada partit un nen s'havia perdut, i a més sempre estava, l'havien trobat i el portaven a la porta principal.
Tot,
de...
Això no, i molt d'enginya.
Com tenim lo dels 600?
Mira, el primer 600 va sortir de la zona franca de Barcelona el 27 de juny de 1957. I es va fabricar fins al 73. El preu que dèieu que valia ja uns diners, quan diries que valia uns 600?
En aquella època.
El primer.
Molts.
En pessetes.
Molts.
Un milió?
No. 1.000
pessetes, no. 30.000, pot ser?
65.000
pessetes. Uau,
que són 390 euros. Home, són molts diners,
Sí, de l'època.
Per tant, el primer 600 del 57.
27
per tant,
de juny del 57.
Podria ser,
en aquella època, un bon sou de classe mitjana eren 2.000 pessetes.
Home, doncs compte.
O sigui, havies d'estalviar una mica, per guanyar
I
això.
I em sembla que no hi havia els crèdits...
Els terminis, no?
El crèdit de les, ara, de les marques de cotxes, diria que no hi havia. No. Bueno, anem amb la segona pregunta, el segon llibre
segona
que
pregunta.
Parlarem als oients, a veure...
Ara us preguntem quants entrenadors ha tingut el Barça a la seva història.
Hosti.
Sembla ja la xifra xinxó, això. Quants entrenadors ha tingut el Barça a la seva història?
Sí, sí, I aprofito per preguntar-li al Frederic Porta si creu que el substitut de Luis Enrique serà Carlos Unzué o Ernesto Valverde o un tercer. Quina opció és la que...
Aviam, sí, és que em poses un compromís.
Segur que algun xup-xup t'ha arribat.
Home, tal com estan publicitant l'Unzué, l'estan posant a l'aparador. L'estan promocionant.
Doncs a mi em consta un comentari de dins del club. Hòstia, ara potser estic dient una cosa...
Ho pots dir o no, això?
No.
Val, molt bé.
No, perquè ara anem a...
A protagonitzar una altra anècdota per un proper llibre.
Sí, ja t'ho explicaré bé.
Molt bé, amb el capot, Míriam. Molt bé.
Millor que no.
Senyor Porta, potser el posen a l'aparador per fer veure unes maniobres ocultes perquè no es vegin.
No ho sé. A mi m'agradaria Valverde. Francament.
Jo crec... que vindrà Valverde, per la informació que tinc.
Ara, no crec que hi hagi... El que també hi ha molta gent que li agradaria un mix, diguéssim, Valverde al capdavant i mantenir l'equip de Luis Enrique. Però és bastant difícil perquè Valverde porta els seus tècnics, naturalment.
Tenim el Jordi esperant. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
902-477-100. La pregunta de la Míriam Díaz és...
Quants entrenadors ha tingut el Barça a la seva història?
Ostres, doncs no ho sé, però diria... Potser un 110?
T'has passat?
Bastant.
No dono més pistes, però no.
Digues que ho baixi, que la propera comunicació que ho baixin, bastant.
Tata Martino, compta?
Sí que compta. Gràcies. Nova comunicació, l'Enric, el 902-477-100. Enric, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure,
quants entrenadors?
Però molts menys de 100, Molts
a veure, menys. Valen els repetits? Vull dir que, per exemple, si ha estat dues etapes a la...
Compte per un.
Compte la persona.
Compte la persona, correcte.
Sí, A veure, anem a mirar. 79 o 78?
No.
Més avall, més avall. Però,
Menys. Bastants menys.
Sí?
Sí, Enric, gràcies per la trucada. Adéu-siau, 902-477-100. Home, dona una pista entre què
i què. Quasi com l'any que es va...
Calli!
Va.
Eduard, bona tarda.
Tarda.
D'on truques, Eduard?
De Girona.
A veure,
quants entrenadors han tingut al Barça?
Quants entrenadors seria fins al dia d'avui, Frederic?
Sí.
Fins al dia d'avui,
eh? Lluís Enric inclòs.
Doncs 57.
Ai!
Quasi calgui.
57 era el del 600, 57.
Escolta, i si comptem el que ha de venir? I
vale,
ja està.
Vale, va. Si comptem amb el que ha de venir, 57! Molt bé, Frederic. 56, fins més, a dia d'avui, 56.
Més et diré que són 14 catalans, 11 espanyols, 10 anglesos, 4 holandesos, 4 argentins, 3 hongaresos, i després ja venen alemanys, serbis, vull dir que n'hi ha hagut de tots.
Sí, són els primers els catalans.
Escolta, i el més... digue-li a l'Eduard que el llibre és seu, gràcies per la trucada. De tots els entrenadors, algun que realment sigui poc conegut per la gent que segueix el Barça i que t'hagi cridat l'atenció?
El serbi. Ljubica Brosić,
el que
va substituir a Herrera i va acabar amb 6 mesos pel Pedregà, perquè el vestidor li va fer un llit, no king size, li va fer un llit que hi cabia tota la plantilla allà, i l'home va...
Això és parlar de l'època...
De l'any 60.
Perquè Herrera va estar dos cops
dues
a la banqueta.
Sí.
Jo recordo la segona etapa, que el meu pare em va dir, ara arriba aquest en sap.
És home, que tenia uns mètodes...
Herrera era un personatge que sabia, era Mourinho. Mourinho avant la letra.
Mira, clavant, el meu pare sempre m'ha dit pastat. Que Herrera era Mourinho.
Mourinho avant la letra. I era pastat. I jo tinc una anècdota que l'explico en aquest llibre, viscuda en primera persona.
Amb Belén i Herrera.
La segona etapa. Primer, l'home es té anys. Mai sabies quan havia nascut. Tenyit, no sé què, tot això. I me recordo del plantio. Havia un jugador que ara ja es pot dir.
De l'època de la segona.
Any 80-81. I llavors jo seguia el Barça cada dia. I en sec veig, tenia bona relació, era l'hivern, el plantio, Burgos, un fred, una gespa, una merda, vamos, parlant en pla. Vale, molt bé. I allò que veus que baixen de l'autocar, el típic que fan, encara avui, van a veure com està la gespa per comprovar que era una merda, val? I veus allà Julián Rubio, separat allà, i dic, hosti, jo tenia bon rotllo amb Julián. Dic, Julián, què te passa? Perquè jo el tio el veies emprenyat mirant al terra. Dic, què me passa? Que esta mañana estoy en el hotel, me viene a la habitación del viejo, que li deien el viejo, l'Herrera, i me dice, oiga, usted hoy jugará. I sortia una lesió i el tio tot engrescat. Diu, me empieza por aquí, me sigue aquel, me cubre este terreno, i jo, i el Rubio com una moto, avui jugo. Diu, i llego aquí, s'ha confundido con Sánchez. S'ha confundido con Sánchez. Diu, m'ha soltat a mi. I dius, mare de Déu, si la gent sapigués aquestes coses. Però també, callat. 35 anys després ho pots treure en un llibre.
Clar.
El cabreig que va agafar aquell dia el Rubio, i clar, a les cròniques no podia dir res, perquè Herrera, a més, hi va guanyar una copa a la segona època.
A Herrera li va coincidir el segrest del Quini?
Sí.
Sí, li va coincidir. També va ser, diguéssim... Una
altra història duríssima. Sí, de tantes i tantes històries que ha tingut el Barça, que són unes històries...
Escolta, però això que deies de confusió, em consta que aquesta és més recent, la confusió de Tata Martino amb Iniesta.
Sí, bueno, aquesta és molt celebrada.
Això, aquesta, a més, no em dic que es paga 40 anys
no,
a saber-la,
no? Però aquesta l'expliquem.
Perquè fins i tot hi ha el protagonista, digues.
Sí, no, aviam. Jo crec que...
El mateix protagonista l'explica.
Jo sempre defenso una cosa de Tata Martino. No hi ha ningú, cap càrrec públic, que dues vegades en públic, en roda de premsa, et digui clarament, això em va gran. I ell ho va fer. Només per això em mereix tot el respecte. Va dir, m'he fotut en un jardí que això em va gran. Primers
sí, però si et va gran, per dignitat, pots tocar el dos i marxar.
Passa
que em sembla que va presentar la dimissió i la directiva no li va dir, per lo que
els, els primers entrenaments, ja allò ja anava pel Pedregà, i és bé claríssim. Perquè és això de... Oye, muy bien, Iniesta, venga, Iniesta, tal, Iniesta, fins que es gira li diu, soy Xavi.
Ja m'acuerdo.
Vaya planchazo.
O sigui, clar, o sigui, un tio que arriba al Barça, o ell, un dels seus ajudants, allò, pel tasso, que semblava... Semblaven membres de l'UTIES, no? De...
Aquesta, perdona, no hem trigat 40 anys a saber-la,
no, però...
Muy bien, Iniesta, muy bien, muy bien, venga, Iniesta.
Venga, Iniesta, vale, Iniesta, perfecto, Iniesta. I es gira i diu, soy Xavi. I hi ha un altre que també el primer dia o el segon dia els fa agafar de la maneta i els hi fa un exercici d'aquests de gimnàstica sueca dels anys 50. I en sé que es troben tots fent així amb les mans,
patata,
el corro de la patata i així estivant una a l'altra i en sé que es miren i diuen, venga, hombre, i se'n van, agafen una pilota i comencen a tocar el rondo. I en aquell moment es va acabar Martino dintre, l'ascendent de Martino dintre...
Clar, clar.
El benefici del dubte que li podien donar, quan van veure el córrer la patata i tirant-se de les mans, va dir, porta la pilota.
Escolta, ens expliquen una anècdota familiar, l'Eva Unhil, que diu que, ja que sentia parlar fa una estona de Kubala, diu, em fa gràcia recordar que la meva mare va sortir amb ell.
Bueno, va sortir. El Kubala surt.
Però cada dia amb una. I és l'època que ell era a Saragossa i la seva mare diu que era d'allà. Suposo que era a principis dels 50, ella diu, no sé exactament quin any va ser, però la meva mare sempre deia que era guapíssim, però no ho explicava gaire perquè el meu pare es posava molt gelós.
Home,
Kubala havia fet pel·lícules i tot.
I tant. Los Faces busquen la paz, tu. Sí. I fa poc la vaig tornar a veure. Un trunyo infumable, però bueno, a major glòria, que diuen. I la van estrenar, senyor Marcelí,
sí,
amb Crimen Perfecto. Imagina't. Un programa doble en el nou i tal. Kubala era un déu eslau. Ros, sapat, una planta, unes andares, unes coses.
I tenia,
i això confirmat pel seu fill Lassi, la circunferència de les cuixes eren 69 centímetres.
Vaya.
69 centímetres.
Esto me parece prodigioso.
És que, fixa't en les fotos, si busques les fotos, els cuixots de Kubala, quan veus l'estàtua que dius, hola, com s'han passat, és que era, tenia uns cuixots inversemblants, aquest home.
Sí.
I era guapo, i era atractiu, i tot, li jugava a favor.
És del 55, tot és dels 50, avui.
Escolta, abans d'acabar, perquè ens estem menjant el temps, allò que el tempo corre de pressa, dediqueu un capítol sencer a parlar de dones i Barça, i parleu d'Anna Maria Martínez Sánchez.
D'aquest capítol estem especialment orgullosos, en el sentit de que, per exemple, hi ha dones, la Martínez Sagi és un personatge, és un personatge tan brutal. Una dona adinerada del tèxtil, cosina del jugador Sagi, neboda del baríton Sagi, Sagi Barba, que, bueno, és una feminista, és una atleta, és una periodista, és amiga de Durruti, és amiga d'Unamuno, és amiga d'un munt de gent de l'època i passa una vida increïble que acaba a l'exili després de la guerra, a París, de París salta als Estats Units, es fa poetesa, és una poetesa d'èxit, és un personatge absolutament fascinant. També en un capítol parlem de les dones del Barça, de les seccions, de la Masia, de moltes altres coses, doncs perquè, com sempre, per reivindicar que no caiguin a l'oblit. Perquè no mereixen que l'oblit. Perquè la història del Barça és un autèntic tresor que val molt la pena.
Volíem anar, ella volia anar.
La Sagi era tremenda, aquesta dona.
Va ser vocal, no? I responsable de
I va ser la primera directiva, exacte.
Potser fins i tot es mereix un llibre a part, perquè amb tot el que ens vas explicar...
Sí, home, el Juan Manuel de Prada li va escriure una biografia...
Sí que ho recordo.
Li va escriure una biografia i el dia que la va publicar, que em sembla que és el 2001, que expliquem el llibre, va morir el mateix dia que va tenir el llibre a les mans en la seva biografia, Anna Maria Martínez Sagi va morir.
Diria que en vam parlar, i fins i tot en aquella època el van anar a entrevistar per aquest llibre, precisament, perquè ara m'han vingut com un flash, en aquest cas, a Catalunya Ràdio. Frederic Porta, moltíssimes
un
gràcies.
Un plaer, com sempre, gràcies
igualment,
a vosaltres.
Igualment, el pròleg del Sergi Pàmies, l'epíleg del David Caravent, Barça Insòlit, un llibre, senyor Marcelí,
extraordinari.
Per reviure
no
la pot seva època.
En cap cas,
la seva època i les més, les més properes.
No.
Repeteixo, Frederic Porta, moltes gràcies. Fem una pausa i tornem, fins ara mateix.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.